diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns de Pasqua, dilluns 1 d'abril del 2024, dia de mones, d'ous de xocolata, dia de padrins, de padrines, de fillols, de filloles, un dia de celebració a Catalunya, un dia festiu i que tanca la Setmana Santa. Un dia en què també s'ha completat la jornada de Lliga, Primera Divisió. Ara mateix s'ha acabat el Villarreal 1, Atlètic de Madrid 2, que deixa les quatre primeres posicions de Lliga amb el Madrid líder, el Barça segon a 8 punts, el Girona tercer a 10 punts del Madrid i a 2 del Barça, i l'Atlètic de Madrid que torna a recuperar la quarta posició, aquesta última plaça Champions. Després d'aquesta victòria patida que ha tingut l'equip de Simeone, 1-2, amb un gol a l'últim minut pràcticament de Saúl Ñíguez. Per tant, el Girona queda a 9 punts del cinquè classificat, que ara mateix és l'Atlètic Club de Bilbao, i en té 7 de marge respecte a l'Atlético, que recordo serà el pròxim rival dels gironins a la Lliga d'aquí a 12 dies, que és quan es reprendrà la competició, perquè ara es torna a aturar el campionat per la final de la Copa del Rei, que jugarà aquest dissabte. Un partit al Metropolitano d'aquí 12 dies, aquest Atlético-Girona, que podria ser definitiu, o pràcticament definitiu per la classificació del Girona per la pròxima Champions. Pel que fa al Barça i al Madrid, ja estan centrats únicament en els quarts de final de la Champions. El pròxim partit del Barça serà l'anada contra el PSG, al Parc dels Prínceps, el dia 10 d'abril, d'aquí a 9 dies. I el Madrid jugarà el dia abans, el dimarts 9 d'abril, al Bernabéu, contra el Manchester City de Pep Guardiola. Avui començarem a fer el compte enrere cap a aquests quarts de Champions i, a més, amb bones notícies pel Barça, perquè la Marta Ramon ja ens ha explicat aquest migdia, aquí a RAC1, que la previsió del club és que Pedri i De Jong treballin aquesta setmana, a partir de dimecres, que és quan tornarà el Barça a la feina, treballin amb el grup, amb normalitat i pensant ja en rebre l'alta mèdica de cara a aquest partit de París del dia 10 d'abril. D'aquí a uns minuts obrirem tertúlia amb els habituals del dilluns, Bernabéu, Carrasco i Fernando Polo, però primer és un mes important, aquest d'abril, i avui hem convocat el nostre consell, aquí al Tu diràs.
El consell del Tu diràs.
Com sempre, amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Què tal, com estem?
Què tal, bona nit. I el periodista referent, Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix. Bona nit, Santi.
Què tal? Com, ha anat bé el dilluns de Pasqua? Mona, sí, mona, bon dinar.
Sí, sí, sí.
Ous de xocolata,
sí, sí. I tot. Familiar, mona, ous de xocolata.
Que bé, sí, sí. Me n'alegro moltíssim. Ha anat bé la Setmana Santa, també?
Sí, també. Amb una miqueta passada per pluja, però contents.
Que plogui.
Sí, contents que plogui. És de les Setmanes Santes que plogui, dius, que bé. No? Que normalment dius la Setmana Santa que plogui, no. Ara dius, escolta, està bé.
Sí. Fins i tot el Barça va ser passat per aigua el dissabte.
Sí, jo no ho vaig veure, jo havia marxat i em va agafar tornant justament a l'hora del Barça, de manera que ho vaig veure, és a dir, no ho vaig veure, ho vaig haver de seguir a través d'una aplicació, pensant que potser hauríem d'acabar demanant l'hora. Després vaig veure que per no perdre el costum, ens van virar un gol que hauria hagut de pujar al marcador, perquè era una segona jugada, no?, a partir del moment que la tocava
el defensa de les Palmes.
I per tant,
escolta, i l'acció és sortida de pilota amb pressió, sí, des de la porteria Raval, és preciosa, sí, sí. La jugada.
No, els highlights me'ls he posat, diguéssim, per comprovar, no sé com es pot, és a dir, en el camp pots arribar a tenir algun dubte, però amb el VAR li ha de dir a l'àrbitre, perdona, has de donar el gol, no?
Aquí hi ha una normativa FIFA que vaig estar molt llegint ahir, que si el defensa de les Palmes no té ben bé la pilota controlada quan la toca, es considera que sí que s'ha de donar per vàlid la posició de fora de joc de Rafinha. Com que Lewandowski està impedint, es considera que és la mateixa jugada, saps què et vull dir?
Sí, una pilota ben controlada, sí. I tornem a ser. És quan el VAR no serveix perquè et remet a una apreciació que ha de ser subjectiva per força. No?
Totalment. Aquesta és la diferència d'aquesta acció. Bé, et vas perdre el gran debut de Santi Nolla a Movistar amb Carlos Martínez, i Àxel Torres.
Vaig dir que el no ser-hi, i ara me n'acabo d'assabentar, home, sí, sí.
Què tal?
Tu vas pesa.
No, no, ho recuperaré. Espera, ho recuperaré.
Vas donar dades fonamentals, Antoni, no?
Estic segur que la transmissió...
Sí, ho pots veure, tornar a veure.
Segur.
Que serà necessari per als teus coneixements.
Content de veure't, no? I de seguir.
Bueno, el Consell està...
A tot arreu,
és un referent en tot.
Què tal l'experiència de ser
bé,
la transmissió de Movistar, veure-ho per dins, col·laborar-hi?
Realment bé, està bé. A més, diguéssim... jo pensava, serà una transmissió que has de veure pel monitor, no, el que veus al camp, o sigui, el que dones és la transmissió en directe, no a través del monitor, però estàs allà, estàs al camp.
Tens un monitor per veure la repetició, això sí,
repetició,
i poder-te ajudar.
Sí, però el que veus és el partit. No, una molt bona experiència, un bon resultat i bé,
degut en victòria,
sí, degut en victòria,
és important,
El madridisme crec que no estava molt content, però va, això és...
T'estranya? Clar, és que déu-n'hi-do. Bé, era la jornada de Lliga post-aturada FIFA, veníem de 15 dies sense partits, torna a la Lliga i ara pre-aturada Copa, que és una cosa estranyíssima. Però bé, la Lliga segueix igual, perquè el Barça va fer la feina, 1-0 contra les Palmes, el Madrid ahir també va fer la feina contra un Atleti de Bilbao destensat, diria jo, pensant en la final de Copa, i tot segueix igual, amb 8 punts de diferència quan queden 8 jornades de Lliga.
La pena que no dependemos de nosotros, que hemos fallado ya demasiado esta temporada en la Liga y bueno, ojalá nos dé para competir. Hay un partido en el Bernabéu en dos jornadas y ojalá podamos reducir en estas dos jornadas puntos, pero no depende de nosotros, ¿no? Por lo menos hacer los deberes y luchar hasta el final.
Tenemos que aprovechar de esta ventaja intentando de ganar todos los partidos que se quedan, empezando del próximo partido que es contra el Mallorca. No tenemos que hacer cálculo porque la Liga todavía está abierta.
La Liga todavía está abierta y el Barça diu que ha d'anar fent la feina i esperar que el Madrid punxi. 8 jornades amb aquest duel directe, però... sembla complicat, no?, ara mateix,
sí,
pel Barça.
I amb un calendari que el Madrid, en principi, no hauria de fallar, a no ser que hi ha aquest factor Champions, igual que li va passar a l'Atlètic de Bilbao, no?, que potser prestes més atenció, reserves algun jugador, però jo crec que els culers tenim bastant coll avall que aquesta Lliga està bastant decantada ja cap al Madrid, no?
Sí, però és veritat el que has dit, o sigui, el Barça està fent la feina, que és el que ha de fer, o sigui, si... durant tota la Lliga hagués fet la feina com... O sigui, ara l'està fent i està bé que la faci. I després queda un partit, que és el clàssic. Clar, són molts punts, no? Però si el clàssic el guanyes, és un altre món. Home, queda encara molt,
Sí,
i el Madrid està fort. És cert el que diu el Toni, que si la Champions entra, no?, entra a formar part d'aquest repertori, pot canviar, però el Barça fa la feina i està bé. I està bé, és el que ha de fer. I no ha de llançar la Lliga perquè té la Champions, no ha de reservar-se. El Barça ha d'anar a la Lliga, en tot i posar pressió al Madrid, a tope. És la seva feina. I la fa bé, ara l'està fent bé.
És que del 9 d'abril, que hi ha el Madrid City, al 21 d'abril, que hi ha el Clàssic, són 12 dies en què decidirà quarts de final de la Champions, perquè ja s'han jugat l'anada i la tornada, i el Clàssic, per tant, pot decidir la Lliga. Vull dir que en aquests 12 dies, no?, ho pot decidir absolutament tot. I l'estat d'ànim de passar a semifinals o no passar dels uns i dels altres, jo crec que pot jugar aquí, no?, alguna cosa a favor o en contra.
Sí, després, a veure, una... veurem amb aquests 12 dies. Jo crec que és interessant veure les alineacions del Barça amb el PSG, no? Perquè s'havia d'haver recuperat a De Jong
i a Pedri, diuen.
I a Christensen, que també, sí.
I a Christensen, sí. Jo crec que Christensen és una peça que jo crec que no és dubte. No és dubtosa, en el sentit que jo crec que és d'aquest mig del camp, Gundogan i Christensen crec que són titulars i són bàsics. El tercer lloc, tercer o quart?
És que a l'anada,
aquí,
a l'anada,
a l'anada diré que amb menys possibilitats de que puguis entrar amb jugadors a recuperació, perquè si venen d'una lesió, potser la manca de ritme competitiu, però a la tornada... ja s'ha de veure, no? O sigui, i després, vulguis que no, bueno, o De Jong o Pedri, és possible que un dels dos, a lo millor, no hi sigui l'inici titular. no? A menys que jugui en quatre mitjos, faci Lewandowski, Lamine Yamal davant només, no? I bueno, i aprofitar un migcampista com, no? com feia la temporada passada. És possible, però a veure, té la seva conya. Jo sé que falta encara 12 dies, però...
Sí, sí, n'hem d'anar parlant d'això.
Sí, n'hem d'anar parlant, i jo crec que n'hem d'anar parlant amb confiança. A mi del PSG, sincerament, el que més m'amoïna és Luis Enrique. No? O sigui, em sembla...
Més que Mbappé, Toni?
Sí, sí, o sigui, sí, home, crec que Mbappé és un jugador que decanta, però jo tinc confiança en la nostra defensa, i crec que allà el que es tracta és d'evitar accidents, i segurament doncs, reforçar més el mig del camp, i intentar que l'eliminatòria de cap manera es pugui considerar resolta amb el resultat de París, i si és possible venir amb alguna cosa que no sigui una derrota, no? I després Montjuïc ha de fer la resta, o sigui, si algun partit d'aquesta temporada el factor camp ha de ser decisiu, ha de ser el dia que vingui el PSG a Montjuïc, on ha d'haver-hi l'ambient de les grans ocasions. Jo crec que hi serà. El PSG és un equip antipàtic pels blaugranes, i per tant és d'aquests que no deixa indiferents. No és una eliminatòria contra, amb tots els respectes, no sé, contra el Borussia Dortmund, diguéssim, no? Sinó que és un equip al que li tens moltes ganes, fins i tot Mbappé, que saps que l'any que ve no jugarà al PSG, doncs també tens ganes de que se li faci un bon
sí,
marcatge.
I el barcelonisme, no? Jo crec que està a la Champions.
Bueno, tots ara, no? És que sí, aquests nou dies se'n faran llarguíssims, si aquests nou dies.
A veure, el dissabte també estava a la Champions.
Jo, no, bueno, però jo coincideixo amb el que dius tu, la Lliga és important
fer la feina,
acabar segon, etcètera, no? Però, per tant, és una bona notícia que Xavi tingui més jugadors per disposar, i que pensi bé com els ha de distribuir pensant en això. És a dir, el PSG a París és que sortirà a menjar-se el món, clar.
És que el Barça fora... Està bé el Barça fora, a la Lliga.
No, per tot.
A la Lliga. A la Lliga, o sigui, el Barça fora està bé. Després jo crec que...
Passa que Europa és una assignatura pendent, eh?
És una assignatura pendent, sí. Menys pendent que potser altres anys, però és una assignatura pendent. Però, a veure, jo crec que la clau una mica d'aquest final de temporada ha estat la presència de Christensen al mig del camp. I jo crec que això evita... a veure, aquella imatge de transicions de l'equip rival, no? D'anada i tornada, que deies, això no pot ser, és l'únic jugador amb una mentalitat més defensiva, i això permet també que els jugadors més creatius puguin tenir més capacitat ofensiva, no? Per això, fixa't, per exemple, en el partit amb Les Palmes, d'alguna forma es va notar, tampoc que no hi era... que no hi era un Christensen, no? A mi em agrada molt, per cert, com juga Les Palmes, eh? Jo crec que García Pimienta manté, és fidel a... i això que al minut 24 se li va acabar el partit.
Queden amb 10,
perquè,
sí,
diguéssim, no és un equip acostumat a no tenir la possessió. Jo crec que només el Barça és el que ha tingut més possessió que Les Palmes en aquesta lliga, no? I va tenir que posar-se a defensar, cosa que no està acostumat, no?
Sí, sí. Una pregunta més sobre el Barça, ara que dèieu, sou optimistes, aviam l'anada, com ha de jugar, com no ha de jugar. Clar, és que l'equip t'està transmetent bones sensacions en els últims partits, no? 5 porteries a 0 a la Lliga, seguides, que és rècord d'aquesta temporada. Avui llegia Mundo Deportivo que està a 143 minuts Ter Stegen de superar el seu rècord d'imbatibilitat a la Lliga. Vull dir, si aguanta contra el Cádiz els 90 minuts i aguanta uns minuts més al Bernabéu sense encaixar gol... Serà un rècord de Ter Stegen amb la porteria zero a la Lliga, no?
És que, clar, el Barça, la columna vertebral del Barça avui, o sigui, Ter Stegen, Cubarsí, Christensen, Lewandowski, déu-n'hi-do.
T'aguanta l'equip, sí.
Però això t'ho dic... O sigui, és una columna que dius, home, pots confiar en aquesta columna. Sí.
I en defensa has trobat una cosa sòlida, no?, que és Koundé ja sempre a la dreta, Cancelo sempre a l'esquerra, tardarà més o menys, però ho fa bé, i llavors Cubarsí Araujo, Cubarsí Íñigo, no?, al davant has trobat, no?, sembla un encaix amb Lamine, Lewandowski, i Rafinha s'ha adaptat a l'esquerra, si entra Joao Félix et fa coses positives,
sí, deia,
i al mig és el
sí,
que falta. Però bé, sembla que has trobat una estructura, no?
Sí, deia el Toni, confio en la defensa. I és veritat, diguéssim, a veure, Koundé, el Koundé de l'inici, el Koundé d'ara...
Que ha tingut alguna fase de temporada
insufrible. Sí, sí. Encara ha millorat, però també tens Araujo. O sigui, què faràs? Si ets Xavi, poses Araujo sobre Mbappé? I trasllades a Koundé al central, o deixes a Koundé en el lateral i a Araujo per la cobertura a la segona jugada que pugui fer. O sigui, jo dic que l'alineació i l'estratègia i el partit del PSG, de l'eliminatòria del PSG, té molta ciència,
sí, no,
i, i és bastant interessant, eh?
Sí, no, dues coses. Una d'això de la defensa i de Cubarsí, que vaig estar veient en el resum, que intervé en la jugada del gol anul·lat, és a dir, que quan aquella sortida neta de pilota ell fa una passada llarga...
És que, escolta, seria... un molt bon bicentre.
Sí, sí, jo també ho penso. Jo també ho penso.
Ara que ja tenim central, el passarem al bicentre. Bueno, com diu el Joan Jopallàs, diu, ara juguem en dos bicentres. Ja, perquè bueno, el Cubarsí també
bueno,
fa de bicentre.
És que quan aixeca el cap sap on ha de posar la pilota. I per tant, no, però, és a dir, crec que era el Tito Vilanova que deia que el Barça s'ordena a partir de Piqué. Us en recordeu? Aquest Barça comença a ordenar-se a partir de Cubarsí, i això, per tant, va en la línia aquesta d'una columna vertebral que a part de baix té. I després hi ha un element, aquests marcadors, aquestes porteries en blanc que dius tu, o sigui, que no hagin encaixat i tal, no? Jo crec que també té a veure un factor, l'ordre que ha trobat, les alineacions, els resultats, la seguretat a darrere, jo crec que ha tingut un impacte psicològic molt gran. Va haver-hi moments, i el paradigma d'això és la tristíssima nit del 3-5 amb el Villarreal i la dimissió de Xavi, va haver-hi un moment que amb el Barça tots els equips s'hi veien en cor, tots els equips, i el Barça no es veia capaç de res, i vam passar fases de la Lliga que marcava el Barça i deia, bueno, miraves el rellotge i deia, quants minuts trigarà l'altre ara a empatar o a marcar o el que sigui, i sí, com un clau, o sigui, no hi havia manera d'aguantar 10 minuts seguits un avantatge al marcador. Això s'ha acabat.
No, des de llavors ha tingut un accident, que és el Barça 3, Granada 3, des de llavors. Perquè veus la ratxa i el Nàpols va fer un gol a l'anada i un gol a la tornada.
El Villarreal és posterior.
No, el Villarreal és molt posterior al Granada.
Posterior,
vaja.
No, el Villarreal, 3-5, Xavi fa la dimissió diferida, i des de llavors el Barça ha millorat molt, però té un accident, que és el Barça 3, Granada 3.
Però no va ser abans el Granada?
No, va ser després.
Sí,
és curiós, tenia que fos després, però vaja, vull dir,
l'únic accident va ser el Barça 3, Granada 3, però la resta és sòlid, l'equip. Sí.
Exacte.
Això és el que deies tu, no? Que ho ha aconseguit Xavi Hernández. Hem de fer una pausa i després m'agradaria parlar d'alguns incidents que hi ha hagut a aquesta jornada de Lliga, sobretot en el Getafe-Sevilla. També avui s'ha fet viral una escena d'Íñigo Martínez sortint de la Ciutat Esportiva encarant-se amb un d'aquests joves nanos, tiktokers, que estan per allà caçant autògrafs i caçant vídeos. Ara sentirem aquesta escena. I m'agradaria parlar dels calendaris de Barça, Madrid, PSG i City, perquè són realment estranys els calendaris que tenen els uns i els altres de cara a aquests quarts de final de la Lliga de Campions. De seguida, aquí al Tu Diràs, avui amb Santi Noll i Antoni Bassas fent aquest consell en dilluns de Pasqua.
Tu Diràs, amb Aleix Parissé. La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva app Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Finn i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1 presenta El món a RAC 1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC 1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC 1, tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El consell del Tu Diràs.
11 i 21 minuts, aquí seguim el Tu Diràs en directe avui fent consell una mica més tard del que és habitual i de seguida també arrencarem la tertúlia habitual dels dilluns. Però, com dèiem, ens queda un parell de punts a l'ordre del dia avui amb el consell. Per exemple, això del calendari que us deia de la Champions.
Madrid have 9 days to prepare the game, 9 days.
El Madrid té 9 dies per preparar el partit. 9 dies juguen aquest cap de setmana i fins al nostre partit no tornen a jugar. La diferència és molt gran. No hi ha manera. Em preguntes pel calendari i jo et dic la meva opinió. Oblida-te'n. La UEFA té els seus negocis, la FIFA té els seus negocis i les teles tenen els seus negocis. Però jo també tinc el meu negoci i el que faig és defensar el club. I la vida del meu club és molt complicada. 3 dies, partit. Mentre que altres clubs no viuen aquesta situació.
When the other clubs don't have that situation.
Ah, veo bien, yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado a esto. Esto es el fútbol moderno, lo que pasa. En este sentido, obviamente tenemos una pequeña ventaja.
Ai.
Però això és per la Copa, no?
Sí, sí.
O sigui, diguéssim que...
Però és estrany.
És estrany, però és per la Copa. O sigui, que a veure, que no, aquí no hi ha una consciència. O sigui, aquí el que sí que estranya... A mi em sembla bé que la Copa es faci en cap de setmana. Em sembla bé que... Perquè les aficions s'ha de mobilitzar i això de setmana no pot ser. Em sembla que... Però com abans, que es feia a l'acabar la temporada. O sigui, tu tens la mateixa temporada i en lloc de no fer aquesta jornada, la fas la final... La que tens prevista per fer la final, aquella data, fas la final de Copa. I acaba la Lliga i després hi ha la final de Copa. I té la mateixa visualització i potència, a la qual cosa no... Però, bueno, aquesta vegada beneficia el Barça, el Madrid i l'Atlético. Perquè els tres estan en competició europea i tenen més temps per poder preparar el partit.
Però
hauria de ser al final de temporada com era abans, que a mi sí, em sembla millor.
El Consell està absolutament amb aquesta... O sigui, vota unànimament a favor d'aquesta cosa que acaba de dir el Santi, perquè... I després, esclar, no pots pensar que és una conxorxa madridista, és una cosa del futbol espanyol, i en aquest cas beneficia tres equips, però no és de rebut, o sigui, en un moment en què es mira tot tant, és molt estrany. I d'altra banda, és que... De debò, hem parat per les seleccions, hem jugat durant el cap de setmana de Setmana Santa, que tothom estava fora, i ara tornem a parar. Bueno, això és el que ha dit Ancelotti. Esto es el fútbol moderno. I si em permets que obri una petita finestra, sí. El fútbol moderno està fent anar endarrere el futbol. Amb algunes coses, és a dir, no sé, que els porters no la puguin tocar amb la mà si és una sessió, els 5 canvis... Amb algunes coses el futbol ha anat endavant. Però què vol dir que poso la tele jo ahir i veig el Bernabéu,
això, que és brutal, això.
Uns que juguen de blanc i uns que juguen de blau, i aleshores m'ho miro i al cap de 30 segons dic no, però no ho estic entenent, però els de blanc són els de l'Atlètic de Bilbao, i llavors miro si és que m'havia fixat malament i jugaven a Sant Mamés i no, cony, és el Bernabéu. Bueno,
o sigui, jo vas mirar qui decideix això, sí. Qui, com es decideix? El delegat del Madrid diu com es jugarà i ho consensua amb el de l'altre equip i després...
I l'àrbitre ha de donar l'okei, no?
A l'okei de l'àrbitre i de la Lliga i de la Federació. Ah. Hi ha un representant de la Lliga i de la Federació que dona l'okei. Però és el Madrid,
perquè està llançant una nova samarreta.
La quarta equipació, van dir que
era. Està llançant una nova samarreta i ho vol fer al Bernabéu i parla de tradició i elegància i no sé què. Tradició, no, perdoni, tradició jugada blanc.
Ja, però a veure, escolta, Florentino va sempre amb el mateix traje. O sigui, amb el mateix vestit, sempre porta el mateix de color blau. No l'he vist mai vestit de vermell per màrqueting i per dir, no l'he vist mai. I l'Ancelotti sempre porta el mateix xaleco i sempre
no,
porta
el mateix abric. Això dels canvis dels colors i de les segones, terceres i quartes equipacions em fa avorrir el futbol. O sigui, a més, des d'un punt de vista corporatiu, canviar la identitat dels colors és un error tremendo.
Ja fa tres consells que ho vas
bueno, deixar, també.
Estava a l'acte.
Bueno, és que va en contra allò de, jo sento molt els colors, som la gent blaugrana. Som la gent blaugrana? Depèn. Hi ha dies que no som la gent blaugrana. Som la gent carbassa, o som la gent groga, o la gent blava. Però blaugrana no necessàriament.
Tu t'imagines jugar al Camp Nou, a Montjuïc, tu de, no sé, de verd, sí. I el rival de blaugrana?
No.
O sigui, amb el Llevant, per exemple. Tu estrenant una equipació verda i el Llevant que vingui de blaugrana. No, o imagina...
Ja, però és que no és la de l'Atlètic... És que no és la de l'Atlètic Club de blanc. O sigui, és que canvien els dos.
Per mi,
o sigui,
dos.
Clar, és
una de les renúncies més tristes del futbol modern. Per mi, veure un equip que es canvia sense necessitat, clar, el color de les samarretes...
A casa, eh?
És com si et canviessis el nom. És com si tu avui diguessis, bueno, però els dilluns no em dic Aleix, eh? Em dic Pere. Bueno, no ho sé.
No, imagineu-vos l'absurd que un dia el Bernabéu el Madrid jugui de lila com ahir i el Barça de blanc amb l'equipació que té ara. Ens explotaria el cap, no? I el Barça vestint els colors de la terra rival a casa seva. T'ho imagina't, això, aquesta situació absurda es podria donar a nivell de marketing.
Ara que a X hi ha 5 minuts seguits de gols de Messi o de qui sigui, no? I a vegades has de mirar aquell dia el Barça de quin color anava, perquè no saps molt bé qui està atacant i qui està defensant, no?
Mira, li he demanat a l'Oriol Jové, que entrarà un moment al Consell avui, que tal, Oriol?
Hola, què tal? Bona nit.
Benvingut al Consell del Tu Diràs.
Gràcies.
El Barça ha jugat a casa, com el Madrid ahir, amb una equipació que no fos la blaugrana?
Sí, un dia, el dia del tricentenari de l'11 de setembre.
13 de setembre de 2014, efectivament, Barça 2, Atlètic de Bilbao 0, el Barça...
Mira, l'Atlètic de Bilbao un altre cop.
Va jugar amb la...
Tot,
la Marta de la Senyera per primera vegada a la història com a local al Camp Nou. Ja. Però no és l'última, perquè el Sant Jordi de l'any passat, ho recordareu, contra l'Atlètic de Madrid, el Barça també va jugar amb la samarreta groga, amb una franja, amb les quatre barres de la senyera al pit, i n'hi ha més, eh?
A veure? Si ha obert la base de dades i ho ha trobat, eh?
L'anterior a aquestes dues, el 2023 i el 2014, és, us en recordareu, el primer partit oficial de Pep Guardiola com a entrenador, prèvia de Champions contra el Wisła de Cracòvia.
Sí, sí.
Que en aquest cas el Barça va jugar de groc al Camp Nou perquè l'equip polonès havia vingut amb dues equipacions a Barcelona, una vermella i una blava, i cap de les dues
els àrbitres van dir...
Bé.
Però això no és per màrqueting.
La UEFA va dir, així no es pot jugar perquè no es diferencia.
Correcte.
També poca vista aquests del Wisła de Cracòvia. Venia amb una vermella i una blava.
Llavors el Barça després va jugar a Cracòvia amb la samarreta blaugrana. S'ho van intercanviar. Ah. I si tirem una mica més enrere, rescatat les últimes 5 vegades...
Digues. Una supercopa d'Europa o una eliminatòria europea contra un equip anglès, pot ser?
Jo he rescatat les 5 últimes.
Jo parlo dels anys 70, eh? O començaments dels 80.
És a dir, anteriorment a aquestes 3, ja ens hauríem d'anar a la temporada 99-2000, dos mesos abans del centenari, 22 de setembre del 99, que el Barça va jugar contra la Fiorentina amb samarreta grisa, pantalons blaus, mitgetes blaves també al Camp Nou, partit de Champions, i anteriorment el 97, en aquest cas primer partit de Van Gaal com a entrenador, també partit de Champions contra l'Escolto de Riga, que el Barça va jugar amb samarreta de taronja, també per un cas similar al del Wisła, que no tenia...
Sí, jo crec que els casos que estàs comentant, tinc la sensació que és més per això que per màrqueting.
Per una qüestió pràctica,
sí.
No pas...
No, i els altres dos que ha dit...
O reivindicativa, no? Clar, els casos...
Els altres dos
2014...
que has dit de la Senyera és uns colors que el seguidor del Barça majoritàriament s'hi pot identificar, no? No és un canvi marquetinià, diguem-ho així. Ja sé que el lila també és un color que s'hi pot identificar els madridistes, però... No sé, jo crec que hi ha un punt més sentimental amb els colors de la Senyera
un canvi
que pots acceptar, no?
Un canvi marquetinià seria jugar a Montjuïc a la samarreta blanca.
Sí, seria estrany. Sí, o amb aquella negra, o amb aquella de colorada que semblava un polo, un gelat, vull dir, sí, això seria més estrany. A mi ahir també em va explotar el cervell veient l'Atlètic de Bilbao blanc, però hi havia vegades que pensava, la té el Madrid, no, que és l'Atlètic Club, saps? I havies de fer, no?
Absolutament,
sí.
Per cert, ara que veiem a la televisió imatges del Villarreal Atlètic de Madrid, molt a favor de la samarreta visitant de l'Atlètic de Madrid, perquè és amb ratlles blaves i blanques i és la samarreta original de ah, l'Atlètic sí? de Madrid. A més, porten l'escut original de l'equipació fundacional de l'any 1903.
Molt bé. Parlant de samarretes, avui Alemanya ha dit que retirarà la samarreta que portaran a l'Eurocopa, el dorsal 44, perquè Adidas ha fet un disseny que sembla el logotip de les SS. I ha dit que retirarà aquesta samarreta amb el 44 i que el dorsal, la samarreta amb el dorsal número 4 milloraran una mica el disseny del número 4 perquè s'assemblava molt al logotip de les SS.
I el 14, m'imagino.
Sí, sí, correcte. Poca vista, també t'ho dic, ara que Adidas deixarà de patrocinar Alemanya perquè ha canviat a Nike a Alemanya. Vull dir que increïble.
Sí, això sí que és un canvi contracultural, eh?
Totalment, totalment. Bé, per acabar, ja us deixaré marxar, que són 11:45. Tot el que ha passat amb els kits racistes, el llegia avui també a Mundo Deportivo, Santi. A Cunha li diuen mono al Getafe Sevilla. A Quique Sánchez Flores li diuen gitano al Getafe Sevilla, com una cosa despectiva. El que ha passat al Sestao Rayo Majadahonda, la primera federació, el porter Cheikh Sarr, que s'encara amb un aficionat perquè li crida també alguna cosa. Avui, per cert, la Guàrdia Civil ha anat a l'entrenament del Rayo Majadahonda i li ha dit al porter: escolta, si necessites alguna cosa, aquí estem. Vull dir que la Guàrdia Civil, com a mínim, ha tingut avui aquest gest. Vinícius, tot el que va passar la setmana passada...
Això seria una part, i ja són 2:15 i hem d'acabar.
Ja està. No, però que...
El Consell té tesi, sobre el tema de Vinícius, vull dir que...
Sí, sobre això n'hem fet unes quantes, però, sí, però sí. Que has d'un cap de setmana també un altre cop molt, molt...
És lamentable. Lleig, és lamentable i lleig. També et diré que la sensació és que... estem en una fase per arreglar el tema. O sigui, jo tinc la sensació que aquesta batalla es guanyarà. I t'ho dic en el sentit de que jo crec que la societat està a favor d'això. O sigui, si nosaltres mirem històricament què ha passat, el futbol era un espai on la gent anava a desfogar-se. I l'insult estava, diré que, si no admès, consentit... No et diré que, escolta, és que anava la gent per això, però hi havia un consentiment, no passava res. Avui això ja no existeix a la societat. O sigui, al igual que ara, per exemple, veus la tele i veus Martes i 13 fent acudits, avui estaria a la presó,
sí.
Segur, no? Diguéssim,
això canvia,
o sigui, aquesta història, llavors, existeix d'alguna manera, sí que existeix, aquesta memòria històrica que ha existit durant molt temps. I s'està canviant. I jo crec que s'està canviant, costa canviar-la, però jo crec que sí que aconseguirà canviar, perquè la societat està en contra d'això. Segurament el que vol és mesures més dures, que això no passa.
Una petita nota de color. Ara parlàvem del futbol modern, hi ha moltes coses que van desapareixent, canvien les formes d'animació, etc. No? Però hi ha una paraula que encara al meu voltant sento de tant en tant, al Camp Nou i a Montjuïc: burro. Això encara ho sento.
I aquesta
és molt curiós.
És acceptable, aquesta. Bé, encara, jo, entre cometes.
Home, sí, francament, tenint en compte
amb el que hi ha
ara. Que si dones,
amb el que hi ha.
Jo crec que sí. No?
Ara, l'Iñigo ha sortit perquè li han dit tonto.
Sí. Li han dit tonto, sí.
Sí, sí. Ara sentirem aquest document d'avui.
Però tens la per tant, si ho he entès, és algú que estava gravant en aquest influencer per penjar-ho.
Sí.
I ell es grava dient-li tonto amb un jugador del Barça.
Aquests nanos que estan allà fora a la sortida de la ciutat esportiva, i doncs quan ha passat Íñigo Martínez amb el cotxe, doncs segur, pel que jo entenc, Íñigo Martínez ja fa dies i setmanes que cada cop que surt ell amb el cotxe li diuen tonto, no sé què, li fan gestos.
Llavors, ho graven i aleshores ho
penja.
Llavors, però Íñigo, els mateixos?
Els mateixos, sempre estan allà mateixos. Llavors Íñigo avui se li han inflat, ha parat el cotxe al mig del carrer, ha sortit i li ha dit: és l'última vez que me llames tonto. Ara sentirem el document perquè realment estava emprenyadíssim Íñigo Martínez. S'hi ha encarat, però s'hi ha posat a tres dits de la cara del nano aquest, del TikToker aquest. Bé, per sort no ha passat res, Íñigo Martínez s'ha desfogat, el nano ho ha penjat a xarxes i tindrà els seus likes. Que per cert, he vist que és madridista el nano aquest.
Una petita cosa que no és, no constarà l'acte del Consell, perquè és una d'això, però només una cosa.
Sí.
Escolta, per favor, els jugadors que estiguin preparats a la banqueta. O sigui, no pot ser això, de que quan hi hagi un canvi i l'entrenador digui algú que es canvi, passin 5 minuts perquè s'estiguin posant les mitges, que va passar amb el porter de les Palmes, que va passar amb el Valverde quan va canviar el Gerai, que lesionat i tal, que se'l va mirar el Valverde al camp i va dir: però què estàs fent, nano? O sigui, a veure, l'estar a la banqueta no és per estar còmode, és per estar preparat, per sortir.
Sí, sí, així, així hauria de ser, així hauria de ser. Queda constat en acte. Per cert, hi ha una última hora política. Pedro Sánchez, president del govern espanyol, ha dit que preveu que Espanya reconegui l'estat palestí abans de l'estiu. Ho ha anunciat durant la gira que està fent pel Pròxim Orient, que el portarà per Jordània, l'Aràbia Saudita i Qatar, que són punts claus en el conflicte que hi ha ara mateix entre Israel i Palestina. Per tant, és notícia d'última hora. Pedro Sánchez ja ha anunciat que abans de l'estiu Espanya vol reconèixer l'estat palestí. Aquí queda. Ho ampliaran, evidentment, els companys dels serveis informatius al Butlletí de la Una. Escolta, us deixo marxar. Gràcies, Santi Nolla, Antoni Bassas. Que tingueu una bona setmana. Gaudiu de la final de la Copa i del que hi hagi de futbol. Per cert, jugar al PSG dimecres. Haurem d'estar pendents
del Ribon Rosa. Dilluns venim a fer la prèvia, no?
Home, dilluns aquí, eh? Dilluns aquí quedaran 24 hores pel Madrid City i 48 hores pel PSG Barça.
Una prèvia clau.
Clau.
Vamos, Rafa.
Adéu. Una pausa i de seguida canviem taula i entren Carrasco, Fernando Polo i Bernabéu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
51.234. 51234.
Sèrie
19019.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze i 36 minuts de la nit, van entrant ja en directe Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, David Bernabéu, company del diari Esport, i el gran Lluís Carrasco, la tertúlia dels dilluns, que no falla ni el dilluns de Pasqua. Què tal? Bona nit, com esteu, eh?
Hola, hola, bona nit.
Bona nit, eh?
Què tal? Bona nit.
Tot bé?
Bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Dos de l'Esport contra un del Mundo Deportivo.
Ell és col·laborador. Fa la pinça,
eh? Jo no ho volia dir-ho.
Carrasco és freelance col·laborador.
Ja sí, de tots.
Per cert, atents, eh? Professionals de la construcció i la reforma, que això us interessa, ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Correu al vostre magatzem Obramat i no us quedeu sense aquest nou catàleg 2024. Obramat! Hola, Marta Ramon, també.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, bona nit. Ara anirem amb la teca. Ha anat bé el dilluns de Pasqua? Sí, eh?
Molt bé.
Sí, sí. Heu fet mona, ous
sobre tauleta, sobre tauleta amb la família.
Sobre el dia festiu és bo.
Ara venen 4 dies d'espinacs, bledes, amanidetes...
Sí, és una Setmana Santa...
Una mica de,
sí, sí, és
de cítrics...
Sí, sí.
Maca, maca, maca.
Pomes...
Anar a córrer una mica...
Spinning...
No, però heu pogut celebrar amb, no sé, amb família,
poc,
amb amics...
Jo poc,
eh?
Jo poc. Jo he treballat al matí i sí que he pogut... Sí,
no, que millor que rematar el dilluns de Pasqua i la Setmana Santa, aquí ja t'ho diràs, no? O sigui, és la millor pla que podeu tenir.
És que passa que no es pot tenir tot.
Clar, a la vida ja...
No, que si tens uns dies de festa, altres potser no es pots tenir, llavors...
Sí, sí, sí.
Perquè altres companys facin festa, uns han de... I jo, al revés, jo, per exemple, vaig tenir tot el dia... festa i amb una calçotada espectacular.
No es podia gaudir del Madrid Atlètic de Bilbao.
Bueno,
eh?
Espectacular. Uah,
sí, sí. Que ara en parlàvem, amb aquell canvi de setmanetes.
Com es van deixar la pell, sí, sí.
Increïble.
Bé. Bueno, però en tot cas val la pena mantenir les tradicions que ens estan canviant, no ens deixen dir festes de Nadal, s'han de dir festes d'hivern, ni festes de Setmana Santa, que s'ha de dir festa de primavera. Pues no, la mona és la mona, i la Pasqua és la Pasqua.
Clar que sí, home. Mira, abans d'arrencar amb la teca del dia, que la Marta ens ha d'explicar bones notícies pel que fa als lesionats del Barça. És que avui només és una anècdota, però hem volgut saber si s'han venut moltes mones esportives o no. Hola, Saperes.
Hola, què tal, Pariser? Bona nit.
És el mono de la redacció i, per tant, li hem demanat... Que...
Cadascú, eh?
Ja saps que...
No,
t'ho dic amb carinyo, que era una broma. Però,
com podries haver dit que és el més mono de la redacció.
Sí, i això és el que he volgut dir.
Ha
quedat
més
bonic. Vigila, Pariser, amb aquestes bromes.
Ja.
Sí, que el divendres encara m'estan perseguint a mi.
Sí.
A Madrid encara t'agafen.
Si et farà una columna al Carrasco.
Encara et venen a buscar amb
vinícius.
No, és que el Roger li ha demanat molt les mones, també. també, i avui ha volgut parlar amb el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, no? El senyor Antoni Ballart.
Sí, com deies, Antoni Ballart, president del Gremi de Pastissers de Barcelona, propietari també de la pastisseria Triomf a la Rambla del Poblenou, molt recomanable als qui vulgueu anar-hi. Li hem demanat d'entrada si tenien una xifra de les mones venudes aquests dies a Catalunya.
Calculàvem unes 800.000, perquè dèiem que si són 8 milions, doncs un de cada 10 comprarà un... farà de padrí, no? I, bueno, això és el que vam dir, i més o menys jo crec que serà això.
Doncs al voltant de les 800.000 mones venudes. A partir d'aquí, la mona esportiva, la més venuda, ha estat la del Barça. Diu l'Antoni que la repuntada esportiva dels últims dies ha fet augmentar aquesta demanda.
I tant, sí, sí. El culer, ja et dic, l'any que funciona i que està bé, això funciona i tira amunt i es ven molt i s'han vengut molts escuts. Bueno, jo estava fent escuts el dijous i divendres sant, vaig estar fent escuts i anar fent, agafant pilotes que tenia i anar fent composicions i els jugadors i, bueno, anar fent coses per ja es veia que el cap de setmana seria que la demanda seria aquesta.
Doncs, per tant, el Barça en el número 1 del rànquing de demanda esportiva. A nivell de noms més concrets, com ha anat aquest rànquing?
Amb ninos, doncs, aquest any m'han demanat, he tingut hasta el Gavi, que està el pobre visionat, però l'he posat i l'he vengut amb els ninos amb un escut del Barça, una pilota, i doncs, l'he vengut al Gavi o al Pedri, el Lewandowski, que és el que més d'allò, molts jugadors del Barça han vengut molts.
Però compte, perquè a nivell de protagonisme individual, diu l'Antoni, que el femení, el Barça femení, també normal, ha fet estralls.
Normal.
El protagonisme que fa uns anys era el Messi, avui l'any passat va ser Alexia, els dos últims anys Alexia, i aquest any Aitona Bonmatí ha tingut molta força. Era una fotografia d'un equip on està ella quan ha marcat un gol. Una fotografia amb impressió. No tenim, encara no hi ha ninos, no s'han fet ninos, però bueno, agafes una imatge.
Aquesta serà una cosa, per tant, a solucionar de cara a properes mones. Encara no hi ha ninotets de plàstic del Barça femení.
Clar.
Sí que n'hi han del masculí. Per tant, el que ha fet, per exemple, l'Antoni és vendre fotografies de xocolata, en aquest cas molt venudes, diu que les ha esgotat, d'Aitana Bonmatí, però s'haurà de poder posar algun ninotet de l'equip femení, només faltaria...
Tenim dues pilotes d'or.
Aniria sent el moment de tenir aquests ninotets. I a nivell col·lectiu, només hi ha hagut un equip que ha estat capaç de fer ombra al Barça.
Avui encara pots trobar, podries, el dimecres encara trobaràs escuts del Barça, algunes pilotes del Barça, alguna de l'Espanyol, però del Girona no tinc res. Avui m'estaven demanant i quan tancàvem i dic, no, és que ja se m'ha esgotat tot. El Girona, bueno, és un gran contrincant que ja va bé també.
M'explicava l'Antoni que hi ha hagut més producció del Barça, que sempre en fan molta més del Barça, que per això no s'ha esgotat, però que el que havíem fet del Girona ha esgotat perquè la gent ho ha anat demanant i molt.
Hola, Miquel Agut, què et sembla?
Bona nit. Que has anat a comprar-ho tot tu, no? I t'ho has emportat tu a casa.
No, però...
Heu de jugar encara unes quantes Champions.
Ja, però escolta'm, vull dir, el primer any que estem a aquest nivell i ja ho veus, s'esgota tot.
A Barcelona.
I això t'anava a dir. I el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Aquí molts anys picant molta pedra.
Fent molts ninotets, sobretot. Això que...
No, però és increïble.
Que veuen allà l'acció a l'esport fent ninotets.
És increïble com el Girona, no? Està calant també, no? En la societat catalana, en els nens, en les nenes i en els padrins i padrines, no? Que han anat a buscar les mones.
I fins i tot a l'eix hem parlat del Barça masculí, del femení, del Girona, però ha crescut també la demanda, com a mínim a la pastisseria Triomf, de mones periques.
Moltes vegades no fas escuts i no els vens o d'allò, perquè depèn de com està, i aquest any sí, sense adonar-me jo m'anaven demanant escuts i bueno, anava fent sobre la marxa, perquè al final ja arribes un moment que però sí, n'han vengut bastants.
Doncs també bastants escuts venuts de l'Espanyol, el Barça masculí, el femení en un bon moment, lluitant per títols, especialment el femení, el Barça hem de veure fins a quin punt lluitarà, el Girona lluitant per la Champions, l'Espanyol per l'ascens, jo diria que el bon moment esportiu ha repercutit en el fet que aquest any es venguessin un bon número de mones esportives a Barcelona i a la resta de Catalunya.
Clar, també és veritat que aquesta pastisseria va rebre el premi al millor xuxu de Catalunya.
Sí, senyor.
I clar, aquí també tens un vincle amb Girona. Llavors, ja, jo suposo que aquí també es pot explicar
aquest nombre de... Ho dic per aviam si el senyor de la pastisseria fa arribar alguna cosa.
Te
l'aniré a buscar i te la
faré. Com
es deia, Triomf. Triomf del Poble Nou.
Després del dia que portem, no ens en faltaria un xuxi.
A mi ara no ens en falta un xuxi.
Mare de Déu.
Que, per cert, jo sabia que el Jaume Roures tenia molts càrrecs, però no sabia que era president del Gremi de Pastisseria.
Perquè
la seva veu és exactament igual que la del Jaume Roures.
Estava pensant, em recorda algú i mira, sí, sí, la té del Lluís.
Rambla del Poble Nou, 41. Demà l'aniré a buscar i li portaré a l'agut un xuxo, el pagarem. No cal que ningú enviï res ni que fem cap demà.
I el següent dia que vagi a Girona, llavors jo faré l'oposat, jo el portaré de Girona i farem la xuxeria.
Escolta, 3 coses a 12. Ja que ets per aquí, no és un bon resultat el Villarreal 1 Atlético 2 pel Girona?
No, aviam, el resultat prioritari evidentment era la victòria del Girona contra el Betis, que és el que vam veure ahir, però amb aquesta victòria, amb un, per mi, golaç de Saúl al punt d'arribar al temps afegit, perquè és una jugada col·lectiva ben treballada i la rematada, en comptes d'estripar la pilota, la col·loca entre les cames d'un rival des de la frontal, com si fos un penal entre la mà dreta del porter i el pal, i és la victòria final per 1-2, i amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid, que ha estat millor a la primera part, però ha sotmès a la segona, es col·loca quart amb 58 punts. Això vol dir que en té 7 menys que el Girona. Quan es reprengui la competició d'aquí 2 caps de setmana, el dissabte dia 13, ara ho dirà Simeone, hi ha un Atlètic de Madrid-Girona, o sigui que la distància es podria incrementar fins als 11, mantenir-se en els 8 o reduir-se als 5.
Però la referència va ser l'Atlètic Club, no?
Sí, el que sé que és clar, l'Atlètic de Bilbao té 2 punts menys que l'Atlètic de Madrid, per tant, tampoc no és tanta diferència.
Estem parlant de nou.
Ja, clar, però si tu, per exemple, empates al camp de l'Atlètic de Madrid, li tens el gol a haver guanyat, perquè a Montilivi vas guanyar 4-3, i en el cas de l'Atlètic de Bilbao, un empat a una casa, derrota 3-2 a Biscaia, vol dir que els 3 punts, els 9 punts de diferència són els partits,
Miquel,
que afavoreixen l'Atlètic
Club. Si el Girona fa els deures a les pròximes jornades, agafarà més distància respecte a l'Atlètic Club. Un equip que ha de jugar el partit més important segurament dels últims anys,
aquest dissabte, no?
Fa 40 anys que no guanya la Copa, i perquè jo crec que veuen una possibilitat molt oberta davant del Mallorca, que segurament no ho tindran fàcil, perquè el Mallorca és un equip que defensa molt bé, i jo crec que això, si guanyen per la Gavarra, i si perden, doncs vulguis o no, és un cop dur.
I he estat mirant, d'aquí
que són bones notícies pel Girona.
D'aquí a 3 jornades hi ha un Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, el Metropolitano. Vull dir que els dos propers rivals, el Metropolitano, són Girona i Atlètic Club. Vull dir, l'Atlético també se la juga.
Sincerament, crec que el resultat d'ahir pel Girona
està fet,
és
això.
Més de mitja Champions. Sí.
Per mi és un resultat molt important, el gol d'Estuani és molt valuós i potser encara no ens en fem la idea. Per cert, deixa'm dir també que l'Atlètic de Madrid jugarà contra el Girona a mitja eliminatòria contra el Borussia Dortmund. Sí. A la Lliga de Campions, que crec que és un altre factor que pot ser favorable. Recordeu que hi va haver un partit de Lliga prèvia a jugar contra l'Inter en què Griezmann, que no girava rodó, no va jugar per protegir-lo per aquella eliminatòria. O sigui que veurem què passa. En tot cas, podem escoltar Simeone, després de la victòria, repassant com queda la classificació i reconeixent que hi ha un equip d'allà d'una cantonada de l'Estat, un país petit que es diu Catalunya, com diria Guardiola, que es diu Girona, que els ha pispat la plaça que ells ocupaven normalment darrere del Barça del Madrid o del Madrid y del Barça.
Hoy Saúl entró bien, metió un golazo, terminó una jugada de la mejor manera. El Bilbao viene siendo una temporada muy buena, el Girona no cede, el lugar ese que normalmente veníamos ocupando nosotros, el ritmo, la intensidad de juego es determinante y nosotros tenemos que mejorar en esa parcela. Este resultado es importante, nos posiciona muy bien, tenemos días para trabajar, para esperar esta linda Champions que estamos compitiendo y bueno, ya volverá a la Liga con el Girona el sábado a las 2.
El Girona, bé, millor que li diguin Girona que Girona, evidentment, però vaja, en tot cas, el Girona que visitarà el Metropolitano el dia 13 a les 2 i amb un Saúl recuperat. Recordareu que fa uns dies, després del partit contra l'Inter, la tornada, quan encara celebraven els matalassers la classificació als penals, va fer una publicació a les xarxes socials dient que no es trobava bé, una mica en la línia de tots aquests esportistes que últimament han parlat de la salut mental i que havien tingut algunes dificultats. Avui li han preguntat per això a Simeone, tenint en compte que Saúl ha fet el gol de la victòria a matalasser.
Hoy Saúl entró bien, metió un golazo, terminó una jugada de la mejor manera. Ojalá que esto le dé la fortaleza para salir de esa zona que se sentía. Y bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Lo he puesto un montón de veces porque creo en él, porque sé que es un jugador importante y bueno, ojalá que no pueda seguir haciendo cosas.
Això diu Simeone, aquest partit entre l'Atlètic de Madrid i el Girona, actualment quart contra tercer del dia 13 a les 2, no el jugarà Barrios, que avui ha vist targeta groga i estarà sancionat, pel bàndol gironí tampoc no el jugarà Ivan Martín, que també estarà sancionat, però si no passa res entremig, com que es va perdre per sanció el partit d'ahir, ja està recuperat, Savinho jugarà al Metropolitano, un altre sensible, molt sensible per Mitchell.
Així estan les coses.
Jo veig com molt fet. Falten 8 partits per acabar la Lliga. Estem parlant de 9 punts de diferència amb l'Atlètic Club. Això vol dir que el Girona perdi 3 partits i que l'Atlètic Club ho guanyi absolutament tot amb un calendari bastant gos, perquè no té un bon calendari. Si fan les coses mínimament ben fetes, sobretot perquè el Girona està jugant bé. Inclús aquests 3 partits darrers que han perdut no mereixen perdre's, excepte a Madrid, i estan jugant bé, i jugant bé, lo normal és que guanyin.
Sí, home, sí. Guanyant de les 8 jornades que queden amb 3 victòries, jo crec que el Girona amb 9 punts i un empat, 10 punts més, el Girona amb... Si arriba al 73...
Que assegurant els de casa.
Sí,
73. On està jugant últimament bastant millor que fora. Jo a casa estic veient un Girona molt reconeixible en tot, en ritme, en intensitat, en generació d'oportunitats... Ah, també amb concessió a vegades, però és que el Girona tota la temporada ha estat així, és un equip que ha estat molt alegre, que ha estat molt ofensiu, que ha estat molt valent, i ha aconseguit els seus rivals, però ha tingut una alta eficàcia ofensiva, i ha jugat molt bé, molt bonic. Fora, ha perdut una mica de pistonada, de fiabilitat.
Serà
no,
maco.
Però és que, clar, és el que tu dius, és a dir, és que pràcticament assegurant el de casa...
Està. Serà maco el 5 de maig al Girona-Barça. Saps en què cau el Girona-Barça? Entre l'anada i la tornada de semis de Champions. Per si de cas, ho deixo aquí, per si de cas. Saps?
No venem, l'estei de l'os.
Quina setmaneta seria, eh?
Oh, oh, calós,
una mica de calma. Una mica de calma.
Falta una mica, falta una mica.
Falta una mica.
Quin fred que va passar la Marta l'any passat a Montilivi, eh?
Uf.
No, però si és 5 de maig, tranquil·la.
Però feia molt fred, eh?
Molt,
és que ara m'està recordant...
Hi ha humitat, no, allà?
Uf, sí. Hi ha un microclima.
Ara s'està posant la rebaqueta i s'està tapant el coll com si portés l'ofendeta amb un cadoret, eh?
Quantes jornades faltaran?
Quantes jornades faltaran els 5 de maig per la Lliga?
4.
Sí.
Més fred i més humitat passaré jo a les Fonts de Montjuïc, que m'he compromès amb el president Gaspar i amb el Toni Freixa a banyar-nos si eliminem el Paris Saint-Germain.
Si hi ha aigua, també. Esperem que hi hagi aigua.
Sí. A la sequera potser no.
Escolta,
a les Fonts de Montjuïc.
Que dic, el gol d'ahir...
Amb el president Gaspar i amb el Toni Freixa.
Serà un bon bany, digues.
Que el gol de l'Estuani, per mi és molt important, en el sentit que si, amb aquesta aturada que hi ha per la final de Copa, si no arriba a guanyar el Girona...
Run-run, no?
Sí, que potser el run-run, els dubtes, el donar-li voltes, menjar-te el coco... Ara no, ara estan demanant 4 dies de festa, i l'entrenador els diu que 3 i tal, i ara tot són flors i violes. I jo crec que a nivell psicològic i de bon rotllo, aquest gol és la bomba. I sobretot la figura de l'Estuani. O sigui, la maduresa d'un tio que sap que ha d'estar preparat per 10 minuts. Perquè poden ser 10 minuts o 5 minuts importantíssims, decisius. I això, per la història d'un club.
Per això, Fernando, fins fa no fa gaire, això no era així. Perquè si no jugava, encara que hi hagués jugadors que estiguessin en millor forma, si no jugava s'enfadava i continua ferint-li.
Bueno, ferint-lo, però, mira,
però l'any passat amb Tati ja ho va experimentar, i aquesta temporada amb Dovvik encara més, perquè Dovvik ha fet més gols dels que va fer Tati, i quan entra ha fet 8 gols, en no arriba a 800 minuts, és gairebé un gol cada 90 minuts que ha jugat, i a més és el jugador entrant des de la banqueta de les 5 grans lligues més productiu i que ha fet més gols entrant com a suplent.
I ha marcat la meitat que Dovvik... No?
Sí.
Se n'importa 16, em sembla, no?
Jugant molt més.
Deu ser difícil per un tio internacional, golejador, que sempre ha estat importat als seus equips, ara perdre aquest protagonisme, però aquest protagonisme que el perd li ve de cop com un esclat d'emoció i d'alegria quan en aquells pocs minuts és decisiu, i ho ha estat sent molts cops. Per tant, jo crec que el tio ara el que ha d'estar és superorgullós de no baixar els braços, de mantenir aquest nivell i de continuar sent un tio molt important per la història del club. És que quants punts que ha donat Estuani seran vitals per ficar-se on es ficaran?
Sí. I escolta, serà el capità.
Això va dir l'entrenador.
Michelei, sí. El primer partit europeu. Bueno, Miquel, gràcies, fins ara. Fem una petita pausa i ara sí, comencem a fer el compte enrere cap a aquest PSG-Barça. Tindrem dies per parlar-ne, 9 dies.
Prèvia més llarga.
Bon dia.
Ara expliquem bones notícies dels lesionats.
RAC 1 Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC 1 i a rac1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Actualitzada. Renovada. Més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1 tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Minuts i arribarem a la mitjanit. Per cert, us recordo que ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC, dimarts 9 d'abril, el dia del Manchester, del Madrid-Manchester City. Aquell dia, al Palau de Congressos de Barcelona, fem la tercera edició dels Premis DRAC, amb els guardonats a l'escenari, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions musicals de Pau Tin i Maria Jaume. Si no vols perdre l'espectacle, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir en directe a la gala. Entra a la pàgina web de la ràdio, rac1.cat, omple el formulari que hi ha penjat i podràs viure amb nosaltres aquesta tercera edició dels Premis DRAC, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona i també el suport de la Generalitat de Catalunya. 9 d'abril, Palau de Congressos de Barcelona, tercera edició dels Premis DRAC. A veure, anem a la teca?
Anem a la teca.
Vinga. Voleu sentir primer el tall d'Íñigo Martínez, només un moment?
Vinga, sí.
Un moment, només, un moment. Avui ha passat... avui no,
sembla,
perdó.
Sembla que em demanis permís.
Sí, és que mira com dient, ja sé que la Marta vol explicar aquesta notícia, que és molt important, però és que així ens ho traiem de sobre. Ahir diumenge, després de l'entrenament de recuperació, Íñigo Martínez surt a la ciutat esportiva i es troba... Els hem de dir tiktokers o què?
Són tiktokers.
Sí, sí. Gent que està allà gravant pel TikTok.
Podem dir...
Algun... David els coneix a tots.
Ja, algun idiota també, podem dir-ho?
Tu... Sí, per parlar d'aquesta notícia... Sí.
Alguna persona
més doctorat,
una persona, poc educada.
Una persona que insulta perquè no és atesa, quan no hi ha cap obligació d'atendre, perdoneu, però és un idiota.
I aprofito per dir que aquest insult, que és tonto, és un dels insults menors dels que se senten
allà, sí?
A la ciutat esportiva. És a dir, jo he vist insultar de manera més greu aquests nanos quan alguna vegada algun jugador no els atén.
Hi ha moments desagradables.
Doncs ahir, quan surt Íñigo Martínez, se suposa que fa temps que cada cop que surt li diuen de tot i ha passat això, ahir va passar això. Se li posa a dos dits de la cara, Íñigo Martínez, aquest nano. I jo, hi ha hagut un moment que he patit de dir compte, que si el nano se li gira el cap, vés a saber com hagués pogut acabar aquesta
escena. Jo crec que en les formes s'accedeix una mica a Íñigo Martínez.
Íñigo, sí, és que va
per
molt
mi,
calent. Va
per
molt
mi
calent.
S'accedeix una mica en les formes d'Íñigo Martínez, perquè al final és un nano que es pot haver equivocat, però és un nano. I allà has de vigilar. Però sí que entenc una mica la sensació que poden tenir alguns futbolistes.
Jo crec que és acumulació.
Sí, acumulació.
Bueno, acumulació perquè... i sensació una mica de desprotecció.
I defensió, no?
Perquè...
Què fas? Aviam, no? Estàs fent dir... els nassos, llavors, si reacciones, segurament ho fas viral perquè t'estarà gravant i també haurà aconseguit el que vol, i si no, no deixarà de fer-ho. Per tant, una mica, què fas? Mira, no? Com ho
i
fas?
Que l'Íñigo sap que no és la primera vegada, que ja el coneix, que l'ha vist altres vegades, que és un conegut i reconegut seguidor del Real Madrid, que té a les xarxes fotos amb Bellingham, vestit del Madrid, i nan vestit del Madrid al Camp Nou per provocar, perquè a més es posava de forma elevada perquè la gent es fiqués amb ell. I tota aquesta tonteria arriba un moment que te n'atipes. I ell, com el tenia clitxat, i segur que altres vegades no havia aturat el cotxe, i un dia m'aturaré, i un dia m'aturaré, i avui s'ha aturat.
Sí, però...
A un Titi li va passar, recordo, que li van ratllar el cotxe.
No està en el cas, Lluís, de que sigui o del Madrid o de qualsevol altre club, és a dir, jo us explico, és a dir, allà hem passat de...
No ho he justificat, primer
aprofito,
ho he posat en context.
Primer aprofito el cas per fer una crida als pares, perquè allà un dia passarà una desgràcia. No, és que els nens, és a dir, ciutat esportiva, hi ha la rotonda, hi ha un primer semàfor, és que els nens els veus creuar
sense
la
mirar,
carretera, perseguint els cotxes dels futbolistes sense mirar i un dia de trànsit passarà una desgràcia. Per tant, jo, si fos pare, evidentment impediria que el meu fill estigués en aquest context. Per tant, és bo fer una crida als pares aprofitant el cas d'avui d'Íñigo. Segon,
Hem passat de nanos o nanes que van a la ciutat esportiva a demanar-li una fotografia o un autògraf als seus ídols, per tenir-ho com a record i per dir-li al seu papa, mira papa, mira mama, que m'han firmat una samarreta i tal, a vendre samarretes firmades...
Allà?
Sí, sí, sí. Sí, que et firmin. No, no, perquè allà veus els mateixos nois...
I autògrafs...
Que busquen... que els futbolistes els hi firmin samarretes quan els futbolistes els miren i diuen pues, si te firmé camiseta la setmana passada per entendre's, no?
Ah, i ho aprofiten i... per fer negoci dels
clar, sí, venen a internet
per fer vídeos, per fer vídeos per TikTok perquè tinguin visualitzacions també amb la qual cosa, doncs, per exemple jo em vaig trobar un dia que estàvem allà nosaltres, clar,
i busquen vegades... la bronca, David? Justament perquè els vídeos tinguin molts views, moltes visualitzacions, intenten que hi hagi bronca. Final, és que ja l'estan buscant.
O pujar sobre el cotxe. Clar. Jo he vist algun tio pujar sobre un cotxe al jugador de la Barça.
Al final, els que paguem les conseqüències som els periodistes que fem moltes vegades guardiar allà. Per què? Doncs per fer una imatge que ens pot resultar interessant des del punt de vista de que igual hi ha un jugador que ha passat proves mèdiques perquè s'ha lesionat. Doncs has de fer la imatge, no? D'entrada o com de sortida. O fins i tot una imatge que és positiva, que es vegi que els futbolistes del Barça baixen una finestreta per firmar autògrafs a uns nens i unes nenes. És a dir,
és amable.
I al final això ens ha perjudicat des del punt de vista que fins i tot ara ha canviat, ha tornat a canviar, però fins fa 4 dies el butlletí oficial del club no ens posava els horaris dels entrenaments.
Perquè no ho sapiguessin, aquesta
havíem
gent.
Havíem d'intentar saber-ho, sí. Clar, perquè aquesta gent...
Perquè a través dels mitjans no ho sabessin els
perquè, TikTokers. Sí, perquè entén el club, potser que a través dels mitjans, igual ells s'assabentaven d'això. I al final, tu és un... Jo crec que una eina bàsica per nosaltres saber quins dies entrenar al Barça i a quina hora. Sí, això és evident. Doncs això, fins fa 4 dies, es va abolir.
I com se soluciona això ara? No, això, aquesta gent no, seguirà estant
no,
allà.
Per mi no té solució el Barça. De fet, l'any passat, us en recordeu que li van robar un rellotge
a Lewandowski?
Tristament crec que l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, que té una guàrdia urbana, suposo,
sí,
o
no,
municipal...
Però és que hi ha patrulles, Fernando.
Però haurà de deixar uns dies una fixa.
Del carrer la gent no la pot fer fora, és evident.
No,
la via pública és la via pública.
Però ha de mirar, perquè no és només la rotonda. Tot el passeig que va quan els jugadors surten, sobretot quan surten, cap a l'autopista, cap a allà, o d'entrada a Barcelona o de sortida, està ple, perquè hi ha semàfors també i si t'agafen vermell t'has d'aturar. També estratègicament estan situats allà.
Han arribat a veure
i corren i fan corredisses, canvien d'un sentit a l'altre perquè un, saps, va cap a un cantó o cap a l'altre.
Bueno, jo he arribat a veure allà teòrics discapacitats en cadira de rodes perquè se'ls hi parin. I després els he vist caminar, aixecar-se la cadira i caminar, així de clar t'ho dic. I després han fet vídeos.
Miracle,
han fet vídeos fardant de que gràcies a una cadira de rodes els ha firmat i després... No,
però això és lamentable.
És així, però que passen... Fins i tot recordo un dia que sortia Pedri i se li va posar un aficionat, un jove aficionat, com el d'avui, en Visa Mínigo, davant del capó.
Clar, que no pots arrencar.
Perquè no arrenqués, perquè esperés, perquè s'emprenyava, perquè no esperava, perquè no arrenqués, clar, que ets Pedri...
Jo recordo una d'un tití, que es va empipar
sí,
molt.
Sí, perquè se li van enfilar, també. No,
se li van enfilar el cotxe i li van ratllar, i el tio va sortir i va dir, el
pagaràs
tu.
Per mi és aquest.
I de com han sortit del Camp Nou,
etcètera. Quin és el teu objectiu, no? Jo, si algun jugador s'emprenya o té una mala actitud amb algun aficionat que està allà demanant un autògraf, no em sembla bé. Crec que el jugador ha de tenir la paciència en algun moment d'aturar-se,
seguim veient seqüències d'aquest tipus.
Sembla que els jugadors, en general...
O no aturar-te perquè tens pressa. Exacte. Sense ser insultat.
No, però que aquí no passa res. No, aquí no passa res. Però crec que estem davant d'una situació que no és aquesta, que no és la que explicava el David, que no són aficionats que vulguin endur-se a casa l'autògraf.
És que la part noble ja no existeix.
Llavors ja és, anem a aconseguir o l'autògraf per vendre'l després, o la imatge viral que serà passar-me a tres pobles, que és pujar-me al seu cotxe...
Perquè l'altre s'enfadi.
Perquè baixi, s'emprenyi i d'això. Llavors, jo crec que en aquesta situació és la que té la indefensió al jugador, que és a dir, què foto? Deixo que cada dia se m'enfilin al cotxe? Baixo i no dic res? És a dir, entenc que hagi perdut una mica els nervis, tot i que, com diu el David, doncs hagi de tenir un punt de...
Sí, jo crec...
Un punt de prudència, però que estem davant d'una situació que no és l'aficionat demanant un autògraf, sinó que ja és
però,
una
Roger,
situació...
Però, Roger, jo no sé, jo ja no sé si ha de ser la Guàrdia Urbana de Sant Joan d'Espí, no sé si ha de ser el club mitjançant seguretat privada, no sé qui ni com, però és evident que no podem continuar, o Mossos d'Esquadra, però és evident que si no podem continuar, per tant, qui sigui, i aquest qui sigui de sortida és el club, parlant amb els estaments policials que toquin o amb seguretat privada contractada per ell, ha de posar fre. Ha de posar fre perquè és que hi haurà un dia que hi haurà una desgràcia. No perquè un jugador hagi de perdre els nervis, que ho pot fer, i també serà una desgràcia, sinó perquè un nano pot caure davant d'un cotxe i pot ser atropellat.
El problema són, jo crec, que ho dificulta molt a nivell de seguretat. Facis, sigui quin sigui el desplegament, més enllà de la seguretat del club, amb coordinació amb Guàrdia Urbana, si s'hi posen els Mossos pel mig, etcètera, etcètera, és l'accés, les rotondes i els semàfors, perquè és que si tu amplies el cercle de seguretat, hi ha més rotondes cap allà més i endavant. Més semàfors pels quals hauran de passar els jugadors tard o d'hora.
Però, i mira, potser s'ha de sancionar directament. Escolta, els nens aquests no poden anar no identificats, doncs si estan fent una cosa que és perillosa segons la normativa de seguretat vial, doncs que apliquin el reglament i que els multin. Dic jo que si no paguen ells hauran de pagar els seus pares.
No, però Fernando, allà hi ha una vorera. Vull dir, si el jugador sí, està a la vorera sí, i està allà a la vorera, doncs ja,
però si pica un cotxe, si s'agafa el
això
cotxe...
Sí, sí.
Clar, no té per què agafar un cotxe.
En el famós semàfor del Princesa Sofia,
quan
mentre el Barça estava al Camp Nou, havíem vist moltes imatges de tant de Lewandowski com fins i tot de Messi anteriors. Messi aturat a un semàfor i picant-li el cotxe, i els jugadors com a molt doncs traien alguna mala cara sense baixar la finestreta, no? Per això et dic que jo crec que l'únic que li podem dir a Íñigo és que pot sortir, com ha sortit el cotxe, a dir-li el mateix, però clar, no et pots encarar a un mil·límetre del nas d'un nano. I després una altra cosa que també aprofito per dir, us en recordeu, és a dir, això també ha comportat falsejar segons quines situacions. Us en recordeu d'aquell dia que Koeman, després d'un clàssic, surt del Camp Nou i és increpat?
Sí, pica en el cotxe.
Koeman no va rebre una protesta de l'afició perquè el Barça hagués perdut, perquè el Barça hagués perdut contra el Madrid. Van ser tot tiktokers, jo estava allà davant, tot tiktokers que el van acabar insultant i aprofiten per dir-li vete ya, hombre, que no le ganes a nadie i tal, perquè Koeman no es va parar i no va firmar. I eren tot tiktokers. Ja, no eren aficionats del Barça que representessin...
Home, també s'entén que un entrenador que acaba de perdre amb el Madrid potser no està per firmar autògraf.
No, d'acord, però vull dir que no era... No és que l'afició del Barça o part de l'afició del Barça el per allà per dir-li de tot a l'entrenador que acaba de perdre contra el Madrid. Era simplement una situació que s'hagués produït qualsevol dia.
Jo detecto, per el que expliqueu, que hi ha elements per algú sancionar-lo. Ho sento molt, perquè jo estic veient vídeos, he vist un de Cancelo fa poc, que li deia a un tio, però... Otra vez, pero sí, si ya te firmé ayer, pero si la semana pasada ya estuviste conmigo.
Y lo de Íñigo es
la acumulación. Sí, pero vull dir,
però que no te voy a firmar.
Però quan Cancelo diu això no s'ho inventa, és que aquell tio està sempre allà.
Fernando, perquè ningú dubti que el d'avui de Íñigo Martínez és acumulació. Aquest tio estava fart. Se li veia realment cansat d'aquesta situació.
I
sobrepassat.
I segur que les formes de l'altre no són bones.
I perquè un company l'agafa, perquè el TikToker anava a encarar-se amb el jugador blaugrana i el seu company és qui li agafa i el treu de la situació.
Jo crec que té poques solucions.
Bé, volia comentar-ho com a mínim, perquè és veritat que avui s'ha fet molt viral el que va passar ahir, insisteixo, ahir diumenge, després de l'entrenament de recuperació post les Palmes, perquè avui el Barça ha tingut festa i demà dimarts també té festa.
Això al Madrid no li passa? No, perquè també hi ha una rotonda a Valdebebas.
Sí, a Valdebebas han tingut algun problema d'aquests.
Hi ha hagut alguns incidents. Bueno, jo vaig ser fa poc, no sé si heu estat... És una zona molt més ampla.
Sí, i estàs molt allunyada.
Molt més ampla.
I molt més allunyada de la ciutat.
I a part, està molt allunyada del centre. Fa un vent de nassos.
No, bé, perquè hi ha qualsevol dia. Hi ha gent allà esperant amb nens, amb una pancarta.
I no hi ha semàfors a la sortida. Tal com surts de la ciutat esportiva i agafes.
És molt diferent, és molt diferent.
12:08. Queden...
Vinga.
Una mica més d'una setmana.
Falten 9 dies.
9 dies, 9 dies. La prèvia més llarga de la història d'un partit de
com
Champions.
Com a mínim té contingut.
Estic nerviosa,
I després passarà rapidíssim, perquè jugues al 10, jugues al 13, jugues al 16 i jugues al 21. Vull dir, el clàssic. És que en aquells 10 dies es decidirà tot. Bé, avui tenim bones notícies, perquè, com ha explicat la Marta aquest migdia, els lesionats sí que han treballat avui a la ciutat esportiva pensant en el PSG, i de fet la previsió és que tant De Jong com Pedri estiguin disponibles per aquesta anada dels quarts de final de la Champions al Parc dels Prínceps el dia 10 d'abril.
Sí, la previsió, de fet, amb la que treballa el Barça és que tota la plantilla, a excepció només dels impedits de llarga durada Gavi i Valde, estigui disponible per encarar l'anada dels quarts a París. Ara mateix a la infermeria, recordem-ho, hi ha els casos de Pedri i De Jong, lesionats el 3 de març a Sant Mamés, i també el cas de Christensen, que arrossega molèsties intermitents als Aquiles des de l'inici de la temporada i que aquest cop l'afecten des de l'escalfament al Metropolitano. El cas de Pedri, amb una lesió al recte femoral de la cuixa dreta és el més delicat i amb qui s'és més prudent pel seu currículum mèdic, però el canari ja va començar a treballar la gespa la setmana passada i aquesta setmana s'entrenarà amb el grup. Si les sensacions que té continuen sent bones, augmentant les càrregues, el canari viatjarà a París de totes totes. A De Jong d'entrada ja se li va pronosticar un mes de baixa, que es compleix aquesta setmana, està superant un esquinç del lligament lateral extern del turmell dret, i igual com Pedri ja s'exercitarà amb el grup per certificar que està recuperat i que pot viatjar a París. Christensen, de la seva banda, ja va exercitar-se ahir sense problemes, per tant, cap problema, té el bitllet assegurat per sumar-se a la causa amb els companys, i també cal dir que a més d'ells tres, avui també ha anat a treballar a la ciutat esportiva Ronald Araujo, que va quedar-se a la banqueta contra les Palmes perquè va tornar sobrecarregat de la selecció d'Uruguai. Per tant, bones notícies per Xavi. Cal remarcar, però, que en els casos de Pedri i De Jong arribaran a la cita, probablement, ens diuen, fora de ritme i difícilment els podrem veure tots dos a l'11 titular. Qui té més opcions és De Jong, perquè insistim que el cas de Pedri sempre és més delicat.
Beneït problema, per Xavi. Tots menys Valde i Gavi, que són de llarga durada.
No, però això és...
En el millor moment de la temporada, Fernando,
això,
més.
Això és perfecte, perquè després fa l'alineació que vulgui, no tindran ritme de competició. Però, Pedri, si el necessites 20 minuts perquè el PSG apreta i el pots tenir allà per refredar-ho, o al contrari, perquè necessites donar passades interiors perquè no t'acaba de sortir, tenir-lo, l'opció de tenir-lo ja és molt. Després, no vol dir que siguin titulars, la inactivitat de vegades es paga, i el més normal és que no siguin titulars, almenys Pedri. Potser De Jong sí, perquè De Jong potser fa falta més a més, i perquè no és el mateix un tema muscular que el tema de les
guins. Del turmell, sí.
Però jo crec que és, com a notícia, és fantàstica, i s'ha fet una bona gestió en el cas d'Araujo i de Christensen, de les seves molèsties, perquè el Barça ha anat traient els partits sense ells, i ara arribaran tots, s'espera que arribin d'una forma perfecta, almenys Araujo i Christensen, aquest partit en què dos centrals com ells són vitals. Vitals per minimitzar l'amenaça, sobretot
jo,
Mbappé
i Dembélé. Jo difereixo parcialment de tu, Fernando, perquè crec que serà un partit d'actitud, de posar-li la grapa, la urpa, i no tant de noms. A mi que Frenkie de Jong i Pedri quedin a la banqueta em preocupa poc. De fet, encara que sembli...
No, però jo dic tenir-los a disposició.
Sí, però deies que de Jong que potser sí. Pues jo dic que potser no. La veritat, prefereixo el que m'està oferint en aquest moment, sense nom, un Fermín López, que posa tota la urpa, que posa tota la mobilitat, que posa tota l'atenció, i posa tot el sacrifici en aquest mig camp, més com Frenkie de Jong, que vindrà una lesió d'un mes, i per una altra banda, evidentment, Sergio Roberto li ha donat un equilibri. També és veritat que té molt a veure la sortida de bola de Cubarsí, però Sergio Roberto li ha ofert un equilibri al mig camp que no havíem tingut des de feia mesos. Per tant, crec que és un moment de joc d'equip i no de noms.
Oh, la sortida de bola de Cubarsí, haurem de fer un dia un programa sencer,
el no? canvi perquè de paradigma.
Jo crec que és la clau del que està passant, una de les grans claus del que està passant al Barça. És a dir, no s'entén aquest Barça que ha deixat d'encaixar gols sense l'impacte absolutament estructural que representa Pau Cubarsí, no? Però dit això, jo sospito que, naturalment, hem de celebrar que torni, però sospito que l'impacte d'aquests dos futbolistes en l'anada contra el PSG serà irrellevant. Jo crec que no serà rellevant.
Christensen sí, no?
O sigui, com a
Christensen
molt,
no. Sí, no?
Sí, sí.
No, parlo de Jong, segur.
Parlo de Jong i Pedri.
No, que el Barça de Jong i Pedri, ja.
Jo tinc la sensació que Pedri pràcticament no jugarà.
A l'anada, eh?
No sé que passi alguna cosa estranya, no jugarà, i com a molt hem de comptar amb alguns minuts de De Jong a la segona part. Però crec que al mig del camp clarament serà Christensen amb Gundogan, Fermín
i Roberto.
I Sergi Roberto, que Xavi jugarà amb 4 al mig del camp.
Per tant, Rafinha caurà de l'11.
I jo crec que és probable.
La Mini Lewandowski.
Sí. És que sí, venim d'un gran partit, sí, de Rafinha, però sí. si sentiu bé les reflexions de Xavi, diu, però a vegades juga una mica massa accelerat. Mm.
Sí. I a vegades aquesta manera esbojarrada ens dona coses.
Penseu en quins partits Xavi ha apostat per jugar amb Rafinha per dins. Partits on s'intueix que el rival et jugarà amb una defensa molt avançada, amb molts metres pel darrere, on les ruptures de Rafinha donen molt. Però, òbviament, el Paris Saint-Germain, primer jugarà a intentar tenir la bola, si pot Luis Enrique, i després és un equip que s'hi ha d'adoptar el registre de tancar-se en un moment determinat a replegar-se i tancar espais i dificultar primer el joc posicional del Barça i després intentar trencar en les transicions amb Mbappé.
Per tant, li compraríeu ser més prudent al Barça a París a l'anada, no?
Bueno, jo crec que Xavi buscarà 4 al mig per tenir més control i per tant evitar les transicions del rival. No tinc cap mena de dubte, això.
Sí, però, clar, juga a casa el PSG. També haurà d'arriscar. I el PSG, de Luis Enrique, segur que és un rival que t'apreta a dalt, però no es fica enrere tancat.
No, però contra la Real... No, la primera part va ser
va patir més,
i no va tenir cap problema.
No, segur. Però jo vull dir que d'entrada jo crec que els equips de Luis Enrique són equips pràctics, però també tenen una certa grandesa i és un partit gran. Llavors, el meu dubte és si jugarà amb la defensa tan avançada com perquè tu puguis puguis fer servir jugadors com Rafinha i la minya mal a l'espai, com has fet contra equips com el Getafe o les Palmes. No sé si el Luis Enrique serà tan osado jugant a casa i sent un partit gros, perquè allà també, a part de guanyar, has de demostrar que ets un gran PSG i que ets un equip orgullós. I jo crec que per ells, dintre de tot, aquest és un Barça, entre cometes, menor. El PSG, la darrera eliminatòria contra el Barça, el va triturar
una 4 aquí,
ràpid,
aquí,
Jo crec que per ells, si no passa, és un fracàs.
Per això dic que és possible que el Barça pugui tenir també opcions a l'espai a París. Una altra cosa és que el Xavi digui, escolta, encara que tingui opcions a l'espai, tiro d'una cosa més conservadora, i 4 al mig, i 4 que siguin migcampistes, no tant un davanter reconvertit com Rafinha, però que és possible que el Barça també tingui opcions,
Rafinha...
Jo ho veig bastant diferent d'ells. Ho veig bastant diferent d'ells. Crec que la clau és agafar el xaval que va néixer en el 19e Cartier de París, que es diu Kylian Mbappé, i la resta plantejaria un partit com vam plantejar amb l'Atlético de Madrid. Vam sortir amb 3 atacants, amb Joao Félix, amb Rafinha i Lewandowski, vam jugar amb un migcamp amb Sergio Roberto, amb Gundogan i amb Fermín, i la cosa va anar molt bé. Vull recordar que era un equip que no havia perdut en tot l'any en el seu camp. La gran diferència entre l'Atlético i el Paris Saint-Germain es diu Kylian Mbappé. És el control d'aquest jugador, és crear aquesta tarenyina perquè no es pugui mobilir, perquè no es pugui moure amb tranquil·litat. Fora d'això,
és important.
Per això et dic que és
la
clau.
No hi ha una tornada aquí, no comparis el partit contra l'Atlético, que és de Lliga, aquí, que són 180 minuts.
És la clau, però en tot cas jo no aniria en pos, no hem jugat amb dos davanters, no hem jugat des de fa mesos, i crec que no és el moment de canviar i si de mantenir dinàmiques que estan funcionant. Som al Barça, ens hem d'atrevir a anar a París i intentar guanyar aquest partit, no començar a canviar els nostres dibuixos perquè seria anar antinatura.
Una cosa.
Sí.
Jugar en 4 al mig del camp no significa ser menys ofensiu, No. Primer, jugues amb un lateral llarg, que és Cancelo, que defensa pitjor que tu i jo, Pariser. Per tant, no jugues amb risc.
Junts, a més.
Per tant, jugues amb risc.
Estàs recollint cable, David.
No, no recollo cable. No, jugues a dins. Jugues amb risc. I jugues pràcticament amb un extrem, amb un lateral reconvertit d'extrem, perquè pràcticament té més protagonisme.
Aquestes alegries probablement no te les pots permetre perquè hi ha un jugador que es diu Kylian Mbappé. No pots deixar la defensa desproveïda d'un jugador perquè s'ha anat a fer d'extrem quan en realitat hauria d'estar...
Kylian Mbappé juga pràcticament l'eix.
No és el dia que els laterals se'n vagin a fer les pasques
per ahir. Kylian Mbappé juga des de l'eix cap a la banda esquerra.
Però tu dius de jugar 4 al mig...
La banda dreta de la defensa al Barça.
Tu dius de jugar 4 al mig o en 4 migcampistes?
En 4 migcampistes?
Ah, vale. Perquè pots jugar en 4 al mig i que un sigui Rafinha.
Clar, això és el que anava a dir.
Rafinha és davant.
Jo crec que
jo tinc el dubte que és possible que sí que puguis jugar així perquè tinguis espais a l'esquena dels defenses del Barça.
Rafinha és un tio molt sacrificat. És un jugador que és molt sacrificat.
Però en Rafinha has d'equilibrar.
I és un partit de talent. Ojo amb Joao Félix, també és un partit per donar-li galons a una persona que va arribar amb galons. Són per partits com el del París.
Joao Félix jugarà de revulsiu.
Jo no l'espero.
És per partits com el del Paris Saint-Germain que vam fitxar en el portuguès.
No et dic que no, però crec que la figura de revulsiu li va bé. I crec que els entrenadors, quan veuen un jugador que té una funció que li fa bé, costa, eh?
Des del dia de l'Almeria...
que et revoluciona, sí.
Jo crec que...
aquell dia no, hi ha la bronca.
Jo crec que és el que canvia una mica la situació. Una cosa,
No, però quan ha sortit, per exemple, el dia del Betis...
Està funcionant, amb aquesta primera revolució està funcionant.
L'altre dia és un dia ideal per dir-li, xaval, et necessitem, confia en tu i donar-li la titula.
L'altre dia fa una exhibició de mitjana.
Jo crec que no és el dia, perquè si no t'ha donat garanties de continuïtat, de mereixes aquest protagonisme, el dia del PSG allà...
Són partits que has de tenir el màxim talent al camp i Joao Félix és talent. Si surt amb el sacrifici necessari que demana un partit d'aquestes
característiques... Clar, aquest és el tema. Bueno, el sacrifici, bueno, la manca d'ambició...
Pues que l'estaf tècnic facin una menjada d'olla, però no pots
canviar la naturalesa d'un jugador que és així.
En els últims partits...
No, ha tingut partits molt implicats. També el Joao Félix no sempre està adormit.
No, però en els últims partits que l'altre dia estava mirant va ser titular contra el Mallorca abans de jugar contra el Nàpols, que fa aquella alineació que també hi és Marc Guiu, perquè volia donar descans els titulars contra el Nàpols, i és titular en el partit contra l'Atlético, on ell entén que tindrà aquella motivació.
I cal destacar la bona actitud que està tenint. I cal destacar la bona actitud que està tenint Joao Félix en aquest paper de revulsiu. Però tot té un límit. És un partit per donar-li galons.
També ho era el del Nàpols, vull dir, i el va fer jugar de titular per reservar els del dia del Nàpols.
Dues coses. En relació a Joao Félix, vull dir, és que no és discutir la figura de Joao Félix, que jo sóc Joao Félixista, és a dir, que jo vull, i a més jo defenso que continuï en les condicions amb les que va venir, és a dir, si segueix un any més de sessió i tal, jo crec que el Barça és un jugador que se l'ha de quedar perquè crec que el seu talent suma, no resta. L'altre dia fa una exhibició de mitja hora, amb el paper de revulsiu, des de la banqueta, pràcticament canvia el partit ell.
Tot i que té un moment que en un dels atacs del...
Sí, d'acord.
I d'això no pot fallar.
I això li resta molt.
No pot fallar. Però, i després, sobre Rafinha, tu has d'equilibrar els riscos de posar-lo...
és la manca, una mica la manca.
No, exacte, perquè, d'acord, si tu creus que el que et donarà ofensivament amb ruptures... perquè creus que el PSG et pot concedir molts metres a l'esquena als seus centrals, és prou important com per posar-lo i que compensarà el nivell de pèrdua que et genera per dins cada partit, perquè perd una de passades, per mi, excessivament avalada per un jugador que juga al Barça, doncs posa'l. Ara, si tu ho poses 4 al mig per tenir una mica el control del partit, amb Rafinha no podem anar.
Això depèn del partit també que visualitzi el Xavi, perquè potser vol més control, potser no tenir tanta trencadissa...
És que control...
I no pèrdues fàcils, que al final les pots tenir, però...
Però, Fernando, aquesta pel·lícula és que ja l'he viscut. Anem amb mentalitat de que som un equip gran i ens atrevim a guanyar el Paris Saint-Germain, o anem d'equip petit i ens passaran per sobre. És que ens passaran per sobre.
Mira, et diré una cosa. Hi ha jugadors que tu has parlat molt bé que poden jugar. És a dir, si torna Christensen, al seu costat Sergio Roberto, tens a Gundogan i tens a Fermín.
Fermín et pot obrir l'esquerra una mica.
I el Fermín també pot trencar l'espai, perquè trenca molt bé. Les desmarcades de Fermín són tremendes. El timing que té de desmarcada i les vegades que hi va, i com va les pressions... I potser és un punt de més control que el Rafinha.
No, i l'arribada...
Per mi és el perfil. I
l'arribada que té Fermín...
Més Gavi que sense
Clar,
Gavi.
Correcte.
Per mi, això... Més Gavi sense ser Gavi.
I jo crec que és la fórmula que dius tu, Fernando, al final és l'equilibri perfecte entre el control... la sensació de no perdre cap cable ni
no és tan brillant com Joao Félix, és veritat, però treballa
alhora,
molt.
Clar, i alhora ofensivament no pots dir que entre cometes han sortit cagons.
No és un davanter davant del porter, però té gol.
I guanyes
Gundogan. Fermín és el migcampista amb més gol que té el Barça en aquest moment. Molt més que Pedri i molt més que Frenkie de Jong.
No tenia el control.
Fermín porta 6 gols ara mateix.
No tenia el control ni de Pedri ni de Frenkie de Jong. És a dir, jo crec que Xavi pagaria el que fos per tenir en plenitud de condicions a Pedri i a Frenkie de Jong perquè
clar.
Et partit.
Clar, però perquè és que no tenen ritme.
Jo entenc el que dius, Lluís, és a dir, clar evidentment que primer has d'anar a aconseguir un bon resultat i crec que es pot lluitar aquesta eliminatòria, però no es pot lluitar des de la talaia,
No tens millor equip que el Paris Saint-Germain, eh? I ells tenen un jugador que és un dels dos millors jugadors del món. I tu no en tens cap d'aquests jugadors.
No el tens pitjor.
No, tu tens Lamine, que jo he dit públicament que no canvio mitja orella de Lamine per Mbappé. I ho mantinc perquè crec...
Aquí t'has passat.
Ja, bueno, tot el que tu...
Mitja orella, si no canvies a pes, vale, però mitja orella.
Perquè ho vaig dir, perquè és una manera de dir, ostres, la resposta del Barça en aquests moments són aquests nanos, d'acord? Ara... Mbappé és un jugador que està a punt d'arribar als 40 gols aquesta temporada. I estem al mes d'abril, començant-lo. És a dir, pot acabar gairebé 50 gols a temporada.
No està massa content que el vagin
caminant. No, evidentment.
Cada partit
de transicions
però en les transicions et pot llestimar.
Sí.
I per tant, tu per evitar les transicions, i estem parlant de l'anada, que tens la tornada i has d'arribar viu a Montjuïc, has d'evitar pèrdues innecessàries, com deia el Fernando. I evidentment, la teoria diu que si... plenes al mig del camp amb jugadors que són capaços de tenir-la i guardar-la, doncs tens més possibilitats de fer-li un partit llarg al PSG.
Per cert, sobre el Kylian Mbappé,
perdona, tot això ve també perquè mira que jo no soc molt de Rafinha, però les prestacions de Rafinha
han millorat molt.
Han millorat, i el que no es pot dir és que el tio no ho intenta, no hi va, no apreta...
A l'esquerra, cama canviada, i a la dansa, ara mig...
Tot sigui dit. Després, l'altre debat que ja farem, que potser no toca avui...
Ho dona tot.
I va perfecte perquè, a més, tens un jugador endollat.
Correcte.
I tens un jugador marcat de cara a l'estiu.
I li ha passat per davant un nen de 16 anys i ho està metabolitzant en positiu, i jo crec que això té mèrit.
Un
altre debat és si dintre dels titulars del Barça has de pagar 60 milions per un jugador...
Estem jugant contra Asensio, contra Fabián, contra Ugarte, contra Barcola, contra jugadors que la majoria dels oients no saben exactament qui són. Estem jugant contra un bon equip, però no contra el City de Guardiola. No contra el...
No contra el Bayern de Múnich.
Tenen un gran jugador. Aquí està l'estratègia, és anul·lar com sigui aquest jugador.
Jo crec que el Paris Saint-Germain, Lluís, sincerament... és molt millor equip que fa 4 mesos, ha millorat moltíssim, tenen una gran plantilla i són un gran equip. Que el pots eliminar...
Mira la
sensació que hagués tingut jo amb el City si ens arriba a tocar la bola del City i hagués pensat, ostres, estem fora de la Champions. No la vaig tenir amb el PSG, també t'ho dic, no la vaig tenir amb el PSG. Crec que el Barça pot tenir opcions si està en aquesta línia ascendent de joc i fa les coses bé. Ara... per mi és favorit el PSG.
Tenen a Mbappé. No juguen millor que el Girona, ja t'ho dic.
Jo vull anar aquí.
Ja Dembélé.
Com el frena? Sí, Dembélé està en un bon moment.
Podríem tenir mala sort, i dels 5 partits que sabem que hi ha un que el juga bé, toqui contra nosaltres, però el més probable és que no.
Vull anar aquí, que m'agradaria parlar del futur de Xavi, perquè també hi ha un xup-xup, sobre si continua, si marxa, si fa el que va dir, si el Barça el convenç, tot això m'agradaria tractar un moment. Però una última sobre aquest partit, que queden 9 dies. Mbappé, com el frenaríeu? Amb Koundé al lateral dret i Araujo?
Sí.
Koundé i Cubarsí?
No, Koundé Araujo.
De perfil? No, Koundé
Araujo. Koundé Araujo, Cubarsí.
I Cubarsí de centre a l'esquerra,
Sí, de forma natural. Com juga el Barça.
També, és a dir, sense Íñigo,
També...
Cubarsí i Araujo,
Sí. Val. A veure... on juga.
Clar.
A veure on juga, perquè...
contra la Real,
clar,
no va ser un jugador de banda.
Potser no cau tant a banda. És que aquí Luis Enrique...
No, sempre hi cau, però per
Barça. Això el Barça està preparat per canviar el perfil dels centrals, o per moure el que sigui.
Però la seva entrada natural és per la banda de l'interior esquerra del Paris Saint-Germain, s'ha de trobar amb Koundé i de corrector Araujo darrere. Val. I jo crec que és com caldria defensar-ho.
Mantenir Koundé, Sí. No posar Araujo com un anti-Vinicius.
Amb un migcampista molt pendent d'ell, perquè ja no inicia amb tranquil·litat la jugada. Aquesta és una altra de les claus. El Ferminada és un perro de pressa que segueix en aquest tio de forma embogida per tot el camp, perquè no pugui iniciar amb tranquil·litat les jugades. Si el problema és que quan arrenca, segueix-lo. Vale, doncs que no arrenqui, que no sigui fàcil aquesta arrencada. Aquesta és una de les claus.
El Fermín el tindràs més avançat.
A veure, el triangle, Koundé, Araujo, Christensen...
Aquí ha d'anar.
Aquí està el tema
de que, a veure, que estiguin bé físicament, per això és molt important que l'Araujo hagi descansat, que el Christensen també, i la veritat que el Koundé també s'ha de dir, el tio
ara per velocitat
ha millorat molt
per velocitat.
Està en el seu
millor, guanyarà sempre per velocitat,
per mi, però si t'has d'anar
també superava Araujo ja darrerament, ja li havia agafat la matrícula i Vinicius anava d'Araujo. Jo prefereixo que l'agafi Koundé de sortida i Araujo com a corrector per darrere.
I aquí també va una mica la importància del plantejament que tu facis, de tenir la pilota, de que no la tingui tant el PSG, de que no rebi tantes pilotes també Mbappé, és a dir, perquè hi haurà un moment en què ell el desequilibri el té i mal en algun moment en farà, tant ell com Dembélé.
O a l'esquena. El que és molt important...
Intentar, jo crec, minimitzar al màxim aquest tipus d'accions en què ell rebi i tu tenir la pilota tant com puguis.
El que és molt important, Roger, és que no et faci accions fàcils. Mm-hmm. És a dir, que no hi hagi
no
situacions...
No regalar-li res.
Com
el Camp Nou a l'última eliminatòria. Ah,
que algú encara hi desequilibrarà.
Bueno, això ja si se te'n va de tres tios, esglaonadament, de Koundé, d'Araujo i no Christensen, xapó i aplaudir. Però que no es trobi típic córner o típic arribada del Barça i que en una transició ràpida es troba un contra un tio Cubarsí contra Mbappé. I potser el Cubarsí... ho podia aguanta, superar, sí, però... li aguanta, però no pots donar tu lloc a aquestes situacions.
Serà
no...
un partit molt físic.
Clar, tu l'has d'estudiar bé, això.
Com diu el Fernando, que és així.
Sí, jo crec que Xavi ha de barruntar diverses opcions, perquè Luis Enrique ha trobat variants amb Mbappé. Mbappé, últimament, als partits grans, no ha estat un jugador clarament de banda. Clar, quan dic clarament de banda, no vol dir que no pugui caure a banda i te la faci. Vull dir, clarament de banda vol dir...